Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Van néixer amb Stones i era Stones, però era Stone Rodri. O sigui, al cap i a la fi, per tant, hauries de trobar una figura. La que jo veig és que és impossible és fer un Christensen Romeu. O sigui, el que jo m'imaginaria és qui faria del Rodri del City seria el Gundogan, en aquest cas en el Barça, i aleshores o Frenkie de Jong, no? si fos. Llavors aquesta figura per fer això que diu el Toni, que és o sigui, compensar l'equip. Jo crec que Xavi l'any passat va trobar la tecla amb els quatre migcampistes per tenir l'equip més compensat, i amb Christensen podries compensar més l'equip, perquè jo crec que al final el problema que tens és que defenses amb menys futbolistes, tot i que a mi el retorn al 4-3-3 els últims dos partits el Barça no ha encaixat gol, que és una de les grans paradoxes, que igual que quan estàs perdent, per molts jugadors ofensius que posis, no acabaràs fent gol millor, per molt que tu defensis amb menys jugadors, que és el que passa amb el 4-3-3 a diferència del 4-4-2.
Tot i que el més normal del món és que com a mínim un golet haguessis encaixat contra el Sevilla o contra el Porto.
No, vull dir que veient el partit no és que el Barça defensivament hagi sigut més sòlid, però o sigui, s'ha donat també la situació que quan has tornat al 4-3-3 el Barça porta dos partits sense encaixar. Jo crec que la solidaritat dels del mig és molt més exigent, els retorns són millor, han de ser millors. Ara tens un problema amb els laterals, això sí. Llavors aquí sí que és el pivot potser qui et pot donar aquest equilibri que comentava.
Tu és el got mig ple o mig buit? Aquesta setmana, aquest debat que té tothom de...
Sí. Mig ple i molt bé, vull dir.
Mig ple, et veig mig convençut, ple. De fet et veig que no està mig ple el teu got, sinó que està a tres quarts i fins
sí,
i tot,
veure, eh? Vull dir, jo crec que el partit de l'altre dia vas a Porto i davant de les circumstàncies que tens guanyes, és per celebrar-ho, però dins del vestidor jo crec que es va celebrar molt, perquè dius, és que avui era per no guanyar, i guanyes d'una manera que jo ho veig de celebrar avui, perquè avui han fet festa, no? Ahir van entrenar per recuperar...
Recuperació, no? Sí.
Al final, demà, si vols, que ja entrenaran, llavors si vols demà comencem a parlar dels problemes que vam tenir a Porto, però vaja, al principi ho celebres, tens la classificació encarada, i ara ja parlem de Granada, aturada, és que jo ho veig molt que toca cada partit, i a Porto toca celebrar que has fet 6 punts i ja parlarem divendres del que has de millorar del que vas fer.
La Mireia té l'ampolla d'aigua al costat, la té mig buida, però no sé si vol significa que veu el got mig buit o no.
No, significa que tinc molta set, però no, jo crec que és una bona victòria, és a dir, i què millor que millorar després d'una victòria, és a dir, que no té res a veure a nivell anímic, a nivell mental, a nivell de convenciment de jugadors, o sigui que jo crec que la setmana i la victòria del Champions s'ha de valorar com cal. Està clar que a nivell de joc no va ser el millor Barça ni el millor partit, però també jo crec que vens d'on vens, és a dir, t'estava costant molt encarrilar-te classificacions, t'estava costant molt guanyar fora i ho aconsegueixes, però sí que crec que el Barça té una tasca pendent, que és millorar les compensacions que comentava el Marc. És a dir, jo tinc la sensació que al Barça li transiten molt fàcil. I com deies, que el Porto va poder empatar o va poder guanyar al Sevilla. És a dir, jo crec que aquí s'ha de trobar l'encaix d'algú que pugui frenar o que no es permeti córrer tant al rival.
Mig ple o mig buit, Joan Martí? També ets del team mig ple, no?
Mig ple, però bàsicament perquè ja fa anys sempre. El Barça crec que és un club autodestructiu, crec que lluites permanentment contra la millor època del club i és un mur contra el que sempre t'estamparàs, no? Si tu permanentment estàs en constants comparacions amb el Barça de Messi, Piqué, Xavi, Puyol, Alves, és que sempre t'estamparàs. Jo veig equips a Europa quan veig partits i no, mai penses ha guanyat perquè ha liquidat. Al Liverpool també li fan infinitat d'ocasions, al City l'altre dia guanya el camp del Leipzig al minut 86, és a dir, s'ha acabat el futbol on tu domines amb els peus sobre la taula i reposant, és a dir, ja no hi ha res on tu guanyis amb aquella facilitat que guanyaves 10 anys abans. Per tant, a cada partit que el Barça guanyi li trobarem pegues. No, però és que et podien haver empatat. El porter també juga. No, és que ens han fet molts contracops. Ja, però, i si el guió del partit era previst precisament escollint Araujo i Koundé i no Christensen perquè sabies que haurien de córrer molt endarrere i quan hi havia un mà a mà, Koundé fica la pota a l'últim moment i això et salva el partit? És a dir, crec que el futbol d'avui en dia està plegat d'un contra uns, i més perquè és un futbol d'anada i tornada. I amb aquestes cartes, amb Ter Stegen sota pals, amb Koundé i Araujo, que són capaços de córrer endarrere, no és casualitat que tu acabis guanyant. Perdrà segurament quan t'enfrontis equips amb més qualitat en la definició.
Són dos grans centrals, Koundé i Araujo, però també t'haig de dir que van córrer enrere l'altre dia també, perquè moltes vegades eren els primers que en la sortida de pilota la regalaven, és a dir, hi havia algun canvi de concentració. És a dir,
males decisions.
Sí. És a dir que queden com els grans salvadors, i per mi van ser els millors del partit, perquè al final van fer molt bona feina, però també van ser els primers que a l'hora d'iniciar el joc del Barça no van estar bé, vull dir que és un peix que...
Sí, sí.
I potser aquí Christensen és molt més clarivident en aquesta sortida de pilota que tots dos.
I amb aquest equilibri que parlàvem, jo d'entrada, abans de l'invent de Christensen de mig centre, pel nivell o el moment de forma... O sigui, jo quan dic això parlo de dia d'avui a 6 d'octubre. El nivell de forma en el que està Valde, crec que l'equip es pot equilibrar molt més amb Cancelo a l'esquerra i jugant amb Koundé Araujo de lateral dret i la parella de centrals, doncs, per exemple, Koundé a la dreta, Araujo, Christensen i Cancelo a l'esquerra. Llavors, crec que l'equip així, a dia d'avui, tinc la sensació que estaria més equilibrat pel nivell en el que està, Valde. Potser quan arribi el clàssic, que queden 20 dies...
És a dir, Koundé, que ha jugat de lateral dret ja a l'esquerra, eh?
No, Koundé a la dreta, Araujo, Christensen de parella central...
I Cancelo a l'esquerra.
El que passa, que tal com està Koundé, no? que d'alguna manera va tirar un pols al club a l'estiu, per més que ho va voler negar a les xarxes socials, ell va dir, si no em poseu de central, parlem a veure què fem, d'acord? El posen de central amb tota la pressió, no? Perquè quan tu exigeixes jugar en una posició, et miren amb lupa, perquè t'estan esperant la primera que fallis per dir-te, i ara què? I amb el perdó de l'expressió, se l'està traient de central, ara reubicar-lo al lateral dret és que no ho veig.
Jo és per dir que Cancelo el veig a l'esquerra i si no vols Koundé posa i Araujo, però vull dir parella de centrals, un amb Christensen i aleshores Koundé, Christensen i Araujo a la dreta, però sí que crec que el Barça ha de tancar amb 3 per estar equilibrat en el 4-3-3, sobretot.
Clar, és que amb Cancelo i Valde, és el que explicàvem, o trobes la fórmula de reequilibrar-te o en infinitat d'ocasions t'agafa els dos molt ofensius. Clar, Valde està acostumat a tenir llibertat total, Cancelo es fica
No només Cancelo i Valde, sinó que no és el mateix tenir a Gavi, per exemple, fent la primera pressió, que tenir Joao Félix, que s'està exprimint i que està anant als duels i que està recuperant pilotes, però no és el mateix. De fet, Gavi segurament et farà el segon o el tercer esforç, però Joao Félix ja veus que el tercer esforç no el fa.
No, i jo també tinc la sensació que amb aquest sistema que tens un extrem que va cap a dintre sempre, no sé si la millor manera d'equilibrar l'equip és tenir un fals extrem. No sé si m'enteneu. És a dir, que si tu tens un extrem per davant de Valde, doncs potser no té tanta llibertat i t'equilibra més i tens a Cancelo, que pot jugar on vulgui, molt més lliure.
És a dir, que tu aquesta posició de fals extrem de Joao Félix...
No, és a dir, que m'agrada, però trobo que combinada amb laterals que tinguin tant recorregut com Valde...
No funcionen.
Crec que és el que fa que moltes vegades perdis amb els dos laterals amunt.
D'acord.
Però crec que el Joao Félix ho està fent bé a la posició on està, crec que troba bé els espais, que arriba a àrees, és a dir, jo crec que el seu rendiment està sent bo.
A tot això, un ràpid apunt de Cancelo, sóc gran fan de Cancelo, però hi ha molta gent que es preguntava, no?, si és tan bo perquè no el volia Guardiola. Crec que a Dodragao vam veure algunes pistes de per què potser no li han donat encara el premi a millor lateral del món.
És que, saps què passa?
Perquè la defensa li costa.
El pitjor són les expectatives.
I Joao Félix, a vegades, que és
broma. Joao Félix i Joao Cancelo, el que van fer el primer dia és enamorar tothom. I vas dir, oh, aquests són els fitxatges de l'any, no?, i de l'estiu.
I realment és un luxe.
I realment, exacte, són jugadors que són perfils diferents, etc, etc. Però segurament no tots són flors i violes com semblava el primer dia, no?
No, però és a dir, jo crec que et donen molt més del que et treuen, però com tot jugador ha entrat en la posició d'un altre i, per tant, és a dir, el que està clar és que si Joao Félix entra en la posició del que feia un quart migcampista, hi ha funcions de les que feia aquest quart migcampista que Joao Félix no te les dona. Jo crec que et dona molt més del que et donava Gavi en aquella posició, quan col·locaves a Ferran, quan col·locaves... Llavors, jo crec que el Barça és millor amb Joao Félix allà. Ara bé, el Barça ha de trobar la manera de compensar aquests desequilibris en els que abans era un quart migcampista qui t'equilibra molt bé. O sigui, jo crec que l'entrada Cancelo i João Félix, hem de pensar que el Barça doncs ha perdut aquest equilibri i han passat 7 partits, que és des de la tornada de setembre, en els que sempre han sigut titulars, no? Han jugat sempre, sí, sí, Cancelo sí, sí. I Félix. I per tant, el Barça jo crec que doncs està reequilibrant-se d'alguna manera, perquè Cancelo és igual. L'altre dia hi havia moments que dic, però ara es fica per dins com a pla de partit, o ara és que realment aquest jo Cancelo decideix ficar-se aquí...
Ànima lliure, no?
Ànima
lliure.
D'acord, però no pots tenir tanta llibertat...
Home, però si el Marc Guillem, que no s'enfada mai amb ningú, es va enfadar durant la transmissió, va acabar enfadat amb Cancelo, que no... Que
una cosa és tenir llibertat boig. I l'altra ser un caòtic, que és el que també passava amb Dembélé, que al final t'acabes ficant nerviós.
20 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa i continuem a la tertúlia. Parlant, per exemple, mira, escoltarem a Boateng. A Kevin Prince Boateng, que l'altre dia va fer unes declaracions sobre Messi, dient que li van dir que havia de ser el millor jugador del món. Doncs avui n'hem conegut, o diguéssim que n'ha fet unes altres, em sembla que el mateix programa, si més no curioses. Ara l'escoltem.
RAC 1. L'exercici de força, a més de fer-te fort, també et proporciona una gran vitalitat.
Quan estàs en forma i actiu, afrontar el dia a dia es converteix en un repte emocionant.
Descobreix el poder de la força per la teva vida quotidiana.
Aconsegueix l'energia necessària per viure cada instant plenament.
Som força. Entrena't per la vida als Clubs Claró.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Flip Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, jo!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
Amb Gerard Ballera.
Ara. No, 2 minuts per sobre de 3 quarts de 12 de la nit. Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Ara ens explicaràs això de les dates del Mundial, etcètera, etcètera, eh? Quin embolic, mare de Déu, Déu-n'hi-do.
Sí, però abans... Cada dia una...
Cada dia una
sí,
notícia
sí,
nova.
Sí, 2030, imagina.
sort que tenim temps per pair-ho. Sí. Abans... Què ha dit Boateng avui sobre Leo Messi?
Sí, protagonista inesperat aquesta setmana, Kevin Prince Boateng va passar pel Barça sense pena ni glòria i ha passat pel podcast de Rio Ferdinand, on ha explicat un detall fantàstic de Leo Messi. Així relata la rutina de Messi instants abans de saltar al camp el dia del 3-0 contra el Liverpool, l'anada del que acabarien sent les fatídiques semifinals de la Champions de 2019.
Ella estava assegut amb el mòbil escrivint un missatge. 2 minuts abans de sortir s'aixeca, es corda les botes i sortim. El seu escalfament era només passades llargues, controls, driblar una mica i intentar xutar a porteria apuntant al travesser. Tot això abans d'un partit de Champions contra el Liverpool. Torna dins, l'entrenador dona les últimes instruccions i ell torna a agafar el telèfon. El míster està parlant, està dient, tu has d'anar a l'esquerra, tu a la dreta, i Messi fent una videotrucada i responent a Valverde. Sí, clar. 30 segons abans de sortir, s'aixeca, es posa la samarreta i surt. I gol, gol, gol. Ningú s'hauria de comparar amb ell, perquè això és el que feien alguns joves a Barcelona. El miraven i ho feien als entrenaments i es lesionaven. Malcolm, Dembélé, ells sempre es lesionaven, no entrenaven al 100%. I Messi és l'únic al món que pot fer això.
Sí. És a dir, Boateng ha explicat avui que abans del 3-0, aquell 3-0 que després va venir, que va passar a Anfield i que tots coneixem i que de fet no cal recordar, però després d'aquell, o sigui, abans d'aquell 3-0, d'aquell hat-trick de Messi que li dona el quart a Dembélé i que l'envia a la tercera graderia, dos minuts abans de sortir al camp, Messi estava fent una videotrucada al vestidor. Però i en pot 3.
Això el Marc Marvà també ho fa abans de sortir. Sí. De saltar al camp sí, també ho fa, eh?
Molta segur,
és, ja dic. És sensacional, sembla sensacional. Bé, en aquest cas ens l'hem de creure, Boateng estava allà, no sé ni si devia anar convocat aquell dia, crec que no. Devia estar, més va estar lesionat a algun partit i tot això, vull dir que...
Sí, no, va estar...
El Víctor Cullella em corregeix dos de Messi i un de Suárez. Bé, sí, però Messi, diguéssim que aquell gol...
No, va ser el millor del partit.
Aquell gol de falta del perdós.
Sí, quasi un de Dembélé.
Segur que el següent partit ho va tornar a fer, no? Amb allò de si la via trucada era...
Clar,
era competitiva i et fa dos gols, què li has de dir?
I després aquesta reflexió, no?, que fa Boateng de com s'emmirallen alguns jugadors amb ell, però és clar, quan no tens la seva qualitat, el que has de fer és pencar i deixar de diguéssim, de que si havia de trucar d'aquí o de si escalfo d'aquesta manera o d'una altra, no?
El que per mi sí que és sorprenent, i la Mireia com a míster que em corregeixi si no, és permetre, sigui Leo Messi, sigui Maradona o Pelé, que estigués fent una videotrucada en un vestidor dos minuts abans de començar el partit. Hi ha un moment en què, com a jugador, per mi jo ho trobo impensable. Ara, com a entrenador, clar, tens allà Messi, què faries, Mireia, tu? Et fa la videotrucada i dius...
Jo crec que li has de dir.
Li has de dir, no?
Jo crec que li has de dir. Perquè tu pots ser el millor del món, no?, com és Messi, però jo també crec que has de tenir un cert sentiment de responsabilitat de el que transmets a la resta, no? El que comentava de que els joves s'emmirallaven, doncs no ets el millor exemple, no? Vull dir que aquí entenc que potser amb aquest estatus, no?, que ets el millor, a vegades et sents una mica per sobre de tot...
Potser en aquell moment però... no, però l'agafes després, no?,
sí,
el dia següent, i li dius que vagi en compte. Ara...
S'ha de dir que és el mateix Boateng que, crec que en la mateixa entrevista o en el mateix podcast, va sortir ara fa un parell de dies que ell és de Cristiano,
és de Cristiano
i que li van obligar a dir que Messi era el millor, vull dir que...
A mi em costa de creure, també t'ho dic, em costa de creure que dos minuts abans del partit...
Tu creus que Boateng s'ho inventa?
Jo tinc les... No sé, em costa de creure. Costa, sí. O sigui, quan he escoltat he pensat, em grinyola perquè... Vull dir, no ho sé.
És veritat que fent aquestes declaracions ha tingut un ressò mundial, Kevin Prince Boateng, que ningú se'n recordava d'ell,
no.
Que si no les hagués fet ara mateix no estaríem parlant de Boateng.
També està retirat Boateng o no?
Bueno, diu que vol jugar, que vol tornar a les Palmes ara.
Ara vol tornar.
Jo crec que deu estar una miqueta... Avui sempre escriuim casos de jugadors retirats o no retirats.
Encara viu d'un gol brutal que va fer al camp del Villarreal.
Sí,
d'això viu.
Mira, un que va ser entrenador seu a les Palmes, o sigui, Boateng aquí parla de faltes de comportament una mica, si vols, entre cometes, de Leo Messi. Un que va ser entrenador seu a les Palmes, català...
Que tot sabem qui és.
Que tot sabem qui és.
Un gran amic d'aquesta casa.
Et pot explicar de Boateng faltes de respecte, faltes als companys, de ser un altiu i de ser mal company, que clar, vull dir que aleshores em sembla bé que expliqui això de Messi, i jo critico el que fa Messi, ho estic criticant.
És que jo estic amb la vella, jo no m'ho crec.
Ara, això és com a vas, les declaracions de Villarejo, per exemple, al món arracu, hi ha gent que li dona certa veracitat, hi ha gent que no li dona veracitat.
Però és que, pensa-ho en fred, no té cap sentit.
Ell no estava convocat, ho hem mirat, no estava convocat el dia...
No, però els desconvocats...
Però no estava allà, estava allà al vestidor.
Però no té cap sentit. Una cosa és que tu vulguis agafar el mòbil sent Messi, i respondre un últim missatget, allò mentre comença la xarla, acabes. Però una videollamada, que més el receptor del mòbil té volum... Que no, és impossible.
I que a més segurament té el seu ritual, no? Jo, per exemple, quan entrava al vestidor, doncs segurament el mòbil no es mira fins que s'acaba el partit. Vull dir, és que si tens el cap en el mòbil i no en el que vas a fer al cap de dos segons, crec que no funcionarà, només li funcionaria a Messi.
Sí. 11 minuts i la mitjanit. Anem a parlar de la convocatòria de la selecció espanyola absoluta i de Lamine Yamal, que avui l'han comparat amb Messi, precisament, i també amb Maradona. Thank you. Una llista d'Espanya, Dami, amb quatre jugadors del Barça pels dos pròxims partits contra Escòcia i Noruega.
Sí, la llista pels dos pròxims partits classificatoris per l'Eurocopa contra Escòcia, dijous dia 12 a la Cartuja, i contra Noruega, diumenge dia 15 a Oslo. Quatre del Barça, Valde, Gavi, Ferran Torres i Lamine Yamal. Una novetat, la del jugador de l'Atlètic de Bilbao, Sancet, que ha marcat, ara ho comentàveu, el tercer gol contra l'Almeria. Cada cop s'aprecia més un bloc molt reconeixible en les convocatòries d'un Luis de la Fuente, recordem-ho, que ja ha guanyat un títol amb Espanya, la Nations League, i que mira cap a l'Eurocopa de l'estiu que ve. Si guanya els dos pròxims partits, tindrà la classificació molt encarada. De la Fuente ha comparegut davant dels mitjans, li han preguntat per jugadors que no hi són, de Sergio Ramos. Ha dit que és seleccionable com tots, però que si no va a la selecció espanyola serà per alguna cosa. També li han insistit molt per Isco, que no estava ni a la prellista de 49, que va ser revelada fa uns dies. Ha dit que per evitar-se problemes acabarà fent una prellista amb tots els jugadors espanyols, i fins i tot li han acabat, imagina't, preguntant-li per Luis Alberto.
Però la prellista ara últimament es filtra, però abans no es filtrava, Dami.
No, aquesta ha estat la primera que s'ha filtrat.
Clar, sí. Potser deu problema ell a dins, no?
De la Fuente? No, home... No.
Tu podies saber més o menys jugador si hi era, si no hi era, però, clar, però la prellista sencera no s'havia filtrat mai, i home, no deixa de cridar l'atenció que Isco, que estava, és un dels millors jugadors espanyols del moment, doncs sí, sí. No hi sigui. S'ha referit a Pedri, que continua sense poder debutar amb De La Fuente, quarta convocatòria, és a dir, fixa't, 8 partits i Pedri encara no ha jugat a les ordres de De La Fuente.
Potser no ho fa, no.
No, no fotis.
No, sí, suposo que sí, que té crèdit.
Pedri no juga amb Espanya des del Mundial de Qatar. Més noms propis, Ferran Torres torna a la selecció espanyola per mèrits propis.
Se lo ha ganado, ¿eh? Sabe lo que le vamos a pedir, lo tiene tan claro que cuando vienen aquí son jugadores a veces diferentes a los que a los jugadores de su club, a las prestaciones que ofrecen en sus clubes, que son muy altas, pues aquí a veces son capaces de dar un plus más. ¿Por qué? Pues que se sienten, pues no lo sé, a veces incluso, no sé si más cómodos que en su club, seguro que no, pero muy cómodos. Y Ferran es uno de ellos.
Bueno, seguro que no. Si tú escoltes a De La Fuente, el que diu és que Ferran se sent més còmode amb la selecció espanyola que amb el Barça. I que juga millor amb Espanya que amb el Barça. Home, la qual cosa no és mentida. Si tu analitzes, no aquesta temporada, però el global dels últims dos anys, per exemple, Ferran ha jugat molt bé amb Espanya.
No, és que el Barça ara està, entenc que content, però, clar, la participació no deixa de ser residual... a nivell de suplències gairebé totes. És veritat que ha estat en algun partit titular, però ha estat molt més suplent que titular. Per cert, que abans quan em referia que potser Pedri no torna, o sigui, no juga amb la selecció espanyola sota les ordres de la Fuente, em referia més pel seleccionador que no per Pedri.
Totalment.
Perquè no em referia per Pedri que està tocant que pilota i que... S'entès, no?
S'entès.
Val. Això de Ferran Torres i de Lamine Yamal, que n'ha dit,
sí,
De La Fuente?
Sí, un Lamine que en aquesta convocatòria pot convertir-se ja de totes en jugador de la selecció espanyola, sense possibilitat de canviar amb Marroc ni amb ningú més. De La Fuente diu que si continua aquests nivells de rendiment cal ser valents amb ell.
Hay futbolistas que es que tiran la puerta antes que otros, entonces tiene un potencial fantástico, tiene unas condiciones excepcionales, pero su rendimiento va a ser el que va a demandar pues lo que le podamos dar, lo que le vamos a ofrecer. ¿Recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona? Y ahora cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17 seguramente nos parecería un sacrilegio. Pues es que tiene estas cosas el fútbol. Con el tiempo valoraremos, pero desde luego estos futbolistas que tienen ese toque tan especial, tan diferente, que son tan buenos, es que no hay que ponerles límites, hay que dejarles que desarrollen todo su potencial.
Sí, l'Isaac Cuenca ens diu, per obrir el tu diràs, que no s'ha de comparar Lamine Yamal amb Messi i amb d'altres futbolistes, i Luis de la Fuente li carrega la pressió, eh?
L'altre dia ho va dir Xavi a la prèvia de Porto, a pregunta, record, de l'Adrià Albets, que diu, no li feu cap bé comparant-lo amb Messi.
No estarà content, Xavi, bé, no?, amb aquestes declaracions de...
Jo avui l'estava sentint a De La Fuente i dic, Xavi estarà a casa, però contentíssim. No sé, no amb Messi, amb Maradona també.
És igual.
De fet, no han sentat bé algunes persones del club aquestes declaracions de De La Fuente.
És que a mi em semblen molt estranyes. És a dir, tu ets el primer com a seleccionador que el teu objectiu ha de ser tenir els peus a terra de Lamine Yamal, i amb aquestes paraules que li dediques avui a la roda de premsa, jo crec que són més perjudicials que no positives. Ara, jo no conec a Lamine Yamal, és a dir, que potser és un jugador que no li afecta, que no fa cas de tot el que pugui sentir, Però a mi em semblen... Bueno, no ho sé, jo no les hagués fet.
No ens enganyem, Lamine Yamal va aparèixer en la primera convocatòria perquè la Federació Espanyola estava pressionada per el Marroc, per intentar que jugués amb Espanya ja, diguéssim, al llarg de la seva carrera. L'haguessin convocat igual? Qualitat en té, estem veient que està sent titular al Barça, però que jo en tinc els meus dubtes, que és un jugador que no ha fet el pas, per exemple, natural com Fermín, que va a la sub-21 i que ja veurem si arriba a la selecció espanyola. És un jugador que directament, amb 16 anys, ha anat a l'absoluta.
Jo crec que és evident que si...
Vull dir, la no té, ho, no, dic perquè, sí. Ho dic perquè ja la segona convocatòria directament ja el compares amb Messi i amb Maradona. Sí, molt bé.
Jo crec que si Lamine no tingués la particularitat a nivell familiar que podria tenir la possibilitat de jugar amb Marroc, el que hagués fet la Federació Espanyola és seguir els passos naturals i fer jugar amb Lamine Yamal amb la categoria sub-21, que és el que li ha passat ara a Fermín, i ja jugaràs amb l'absoluta quan et toqui. També és veritat que el nivell que ha mostrat Lamine, per exemple, jo parlo ara a nivell selecció espanyola, eh? El dia de Xipre a Granada va ser el millor,
el millor.
O sigui, era,
no, està clar, està era, clar. Era, si és que per mi i del Barça a vegades també ha estat el millor en molts partits, en algun partit en concret.
Aquell dia veure-la en directe era un autèntic espectacle, no descobriré res, però és que cada vegada que tocava la pilota el món s'aturava i la gent de Granada aquell dia va agrair tenir un jugador com Lamine diferencial sobre el camp. Per tant, jo crec que les declaracions de, com diu la Mireia, efectivament de la Fuente són estranyes, però també s'ha de dir en descàrrec de l'home que no estan feres amb mala fe. El que passa que a vegades es fica...
Descàrrec de l'home.
A vegades es fica en jardins, no? Tots ho hem vist, com per exemple avui, amb aquesta declaració que després escoltarem, quan diu que Espanya no és racista i fica i diu machista, fascista, en fi, ja
a
la tercera l'ha encertat, sí. I avui ha volgut ser transparent i al final de tanta transparència doncs ha dit el que potser pensa molta gent, que Lamine pot acabar sent Messi o Maradona. Saps? Però una cosa és que ho digui un aficionat i l'altra és que ho digui un seleccionador que des del seu càrrec evidentment no pot dir-ho. Sí, quan tenia de bar.
Jo l'altre dia, per exemple, jo l'altre dia també vaig recordar el debut de Messi i el debut com a titular de Lamine, diguéssim, a la Champions, però una cosa és que t'agradi la mística i com a periodistes de vegades, no?, intentem buscar aquesta narrativa, i l'altra que com a gestor, no?, com a seleccionador espanyol, directament li pengis aquesta càrrega.
Però és que igualment... pronunciem el nom de Messi, Maradona, amb una lleugeresa, a mi em té al·lucinat. Em té al·lucinat, com si no n'haguéssim après. Hem tingut mil casos a la cantera del Barça de jugadors que els ràpidament els hem...
No sé què es va idealitzar en el seu moment.
El nou Puyol, el nou Piqué, el nou Messi, i després, res. És a dir, Messi i Maradona, de debò pensem que dos anys després de que Messi hagi marxat al Barça tindrem la sort de trobar el nou Messi? N'apareix un de cada 100 anys.
No, i que al final les comparacions, vull dir, mai es donen, perquè ningú és igual, cap jugador és igual, i al final jo crec que és un perjudici que estem comparant jugadors cada vegada, i estic amb el Toni, és a dir, de Messi en veurem pocs, perquè no n'hi haurà més. Però sortiran jugadors bons? Sí. Determinants? Sí. Però Messi? No.
Et recordarà alguna jugada, però una cosa són les jugades i l'altra és que Messi ho fa cada 3 dies. O sigui,
durant 10 anys.
La mina de viure tota la seva vida, des que va néixer fins als 16 que té ara, un altre cop, sent Messi cada 3 dies per poder-lo comparar amb Messi. És a dir, la mina de tornar a viure 16 anys jugant a futbol, que són els que té... i tindrà 32 i seguirà jugant.
I decidint partits cada 3 dies, que és impossible, és una bogeria.
3 minuts i la mitja de nit, he de fer una pausa abans de les 12, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge Bé amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge Bé visita Camprodon per fer un programa ben dolç. Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba. El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge Bé amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som... Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
56.757. 5, 6, 7, 5, 7.
Sèrie...
67. 0, 6, 7.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
La mitjanit, aquí seguim el Tu diràs amb un consell perquè la mobilitat del futur serà elèctrica. I atenció perquè el 7 i 8 d'octubre teniu una cita al circuit de Barcelona-Catalunya amb l'e-mobility experience, el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Podreu conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més, i tot per només 5 euros. Recordeu que amb el carnet SX3, els supers tenen entrada gratuïta i podran conèixer els beta el diumenge al matí. No us ho perdeu. Hem parlat de Lamine Yamal, convocat amb la selecció espanyola absoluta, però és que Fermín López ha estat la gran novetat de la sub-21, Dami.
Sí, la gran novetat de la selecció espanyola sub-21 de Santi Denia, que debutarà a les ordres de l'exjugador de l'Atlètic de Madrid. Dos partits classificatoris per l'europeu de la categoria. Atenció als dos partits. Espanya juga a Uzbekistan i a Kazakhstan. Dos bons partits per Fermín per debutar. El seleccionador Santi Denia ha destacat l'evolució de Fermín, que l'ha portat a arribar a la sub-21 espanyola.
Fermín ha dado un paso hacia adelante y tener minutos en un club como el Fútbol Club Barcelona y las palabras que tiene Xavi hacia él no es fácil y se lo está ganando a pulso. Es verdad que el año pasado en primera ref hizo goles en el Linares y también podía jugar por fuera, pero ahora mismo lo estamos viendo por dentro, de interior, un jugador que llega de segunda línea, que tiene gol, que produce juego, que eso es importante para nosotros en ese perfil de jugador que tenemos. Bueno, es un jugador que nos gusta y estamos encantados de que den esos pasos hacia adelante.
També són a la llista Arnau Martínez i Pablo Torre del Girona.
Fermín, un altre que marxa, quan jugadors del primer equip tindrà les ordres Xavi durant l'aturada, jugadors sants, vull dir que estiguin recuperats i que no tinguin lesions.
Doncs amb tots els convocats que hi haurà amb Espanya, més Fermín, més tota la resta, els jugadors que es quedaran aquí seran Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Oriol Romeu i Sergi Roberto, més tots els del filial i juvenil que vagin pujant.
Més tots els que s'estan recuperant. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
5, poden entrenar 5. Amb el futbol sala.
5x5, no? Sí, o amb el bàsquet, amb Roger Grimau, si volen. Això ha passat sempre, eh? Aquí tampoc és que sigui una anomalia, però esclar, Fermín, diguéssim que era un dels altres que donava entrenaments de qualitat i que fins ara no hi anava, també va amb la sub-21. Merescut, no? Vull dir, res a dir, això m'entenc, ara, amb aquesta convocatòria.
Jo crec que és important posar l'accent que és la primera vegada que se'l convoca a la selecció espanyola, Fermín. O sigui, no és un jugador que ha fet trajectòria a la selecció espanyola, igual que ha fet amb l'explosió en el primer equip del Barça, per primera vegada a la seva vida se'l convoca a la selecció espanyola. Jo crec que això dona context a que la gent que desconeixia Fermín doncs té un motiu de pes, perquè en el futbol base del Barça no era destacat, no ho ha sigut en la selecció espanyola, i com ha fet aquesta
explosió. Abans Cuenca parlava de Isaac Cuenca, l'ha comparat una mica amb en Juglar, no? Ha dit,
sí,
en aquest canvi mental, i quan tu parles amb gent del Sant Andreu, fins i tot, que Juglar va jugar amb el Sant Andreu a tercera divisió, et diuen, no, és que aquest jugador, el canvi que ha fet, sobretot és una part mental impressionant. Llavors Fermín, ha d'haver-hi una part important d'això també, perquè mai està la selecció espanyola sortir de primera ref i ara ser en el Barça preguntant-nos si pot ser titular i debutar a la sub-21, doncs home, jo crec que és una explosió increïble.
És agafar-te l'oportunitat, no? Segurament,
totalment,
perquè jo crec que ell, em sembla que ho comentàvem la setmana passada, que era un jugador que s'havia vist fora, no direm del futbol professional, però sí fora del Barça, i ara doncs li arriba segurament caigut del cel el regal d'estar al primer equip, de sumar minuts, de sentir-se important amb els gols que ha fet. I crec que això diu molt també de la seva ambició, és a dir, de com és ell com a futbolista, mentalment, personalment, perquè jo crec que no és fàcil, és a dir, tu vens d'un Linares, és que és un Linares, sí, vull dir, sense desmereixer l'equip, però clar, Fermín ve aquí i ho està patant. Jo el que considero més complicat és que es pugui mantenir aquest nivell, no? Perquè amb la competència que hi ha potser hi ha dos partits que no jugues, no? I seguir tenint aquest nivell sense tant ritme competitiu, però bé, que és un nano que a mi m'ha encantat els minuts que ha jugat i tant de bo el puguem veure més.
Jo deia a l'inici del programa que és un altre motiu de patiment pel barcelonisme a l'aturada FIFA, perquè de moment no et sobren davanters, és veritat que Rafinha i Lewandowski no són lesions de llarga durada, però sí que s'estarà unes setmanes de baixa i ara hauran d'estar... han d'estar preocupats i veient els partits de la sub-21 també amb Fermín.
Però no només de Fermín.
No.
Jo m'imagino a Xavi a casa perdent cabell, veient per streaming a Portugal, a veure si això a Fèlix no li passa res, veient a Espanya que no li passi res a Ferran.
A la primera aturada del mes de setembre no hi va haver cap lesió, cap lesionat amb les seleccions. És a dir, tots els quatre que estan ara lesionats s'han lesionat amb el Barça. Justament, diria que sí, va haver-hi una lesió, va haver
Gundogan
a l'esquena, però no va ser res, perquè després va acabar jugant, no sé si de titular o la segona part al partit següent, però segona part.
Christensen va anar amb molèstia,
però va acabar jugant igualment. I va descansar el primer partit, el segon sí que el va jugar.
A veure, per rematar tot el tema de les seleccions, Mundial del 2030, ara em direu la vostra opinió, però abans n'ha parlat Luis de la Fuente, que és l'únic portaveu de la federació ara mateix.
Sí, de la Fuente, que ha celebrat que Espanya sigui seu del Mundial 2030 i ha defensat que la final es disputi en territori espanyol. Diu que li és igual on es faci, a quina ciutat es faci, però que creu que s'ha de fer en algun estadi del futbol espanyol.
Como aquí siempre hay polémica, si tú entenderías que la final no se jugase en el Bernabéu.
A mí me gustaría que se jugara la final del Mundial en España, y por supuesto que bueno, se jugara pues donde tuviera que ser, y que estuviera España y que estuviéramos nosotros en esa final. Eso es un sueño, me encantaría que fuera así. Donde se juegue, pues hay muchos campos muy bonitos y muy importantes en España, y afición en ese momento va a sobrar por todos sitios.
Marroc ja ha demanat la final per Casablanca i ara venen mesos de negociacions per arribar a acords entre Espanya, Portugal i Marroc per decidir quantes seus tindrà cada país, quins partits es disputaran a cada país. Portugal voldrà com a mínim una semifinal i on es juga la final.
Això ha dit Luis de la Fuente, vol que jugui la final a Espanya, però li és igual la seu. Atenció que ha dit Carlo Ancelotti també avui en la roda de premsa prèvia al partit que jugaran demà contra el Osasuna al Santiago Bernabéu.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid. Porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo, simplemente por esto.
S'ha quedat tan tranquil, Carlo Ancelotti, quan ha assegurat que la final s'havia de jugar al Santiago Bernabéu.
A veure, és veritat... el que tothom volia sentir, segurament, no?
Segur,
la majoria, la gran dir, no? Majoria.
Sí.
Vols
dir que ha estat molt populista, no? Vols dir?
Jo puc entendre que l'opinió d'Ancelotti sigui que el Bernabéu és el millor estadi del món, d'Espanya,
perfecte, però l'argument de que Madrid és la capital d'Espanya, per què una final d'un Mundial s'ha de disputar a la capital d'un país? Potser també és que ell doncs, entén que Itàlia va guanyar la final del Mundial 82 al Bernabéu i per això com a italià doncs, li agradaria que doncs, aquest estadi tornés a acollir la final del Mundial. En aquest sentit, doncs, des d'aquí el podria entendre, també podria dir-ho i quedaria molt bé.
Jo crec que és el que diu la Mireia. Ha volgut ser populista i quedar bé amb tothom. Atenció perquè tenim novetats respecte al Mundial, que ja sabem que, en fi, que es farà a 6 països diferents, tot i que els 3 principals, Espanya, Portugal i Marroc, però tenim novetats de dates, no? La FIFA ha tret algunes novetats, em sembla que amb un qüestionari de preguntes que es podien fer, diguéssim, als aficionats al futbol, i ha donat alguna novetat, alguna pinzellada nova sobre aquest Mundial del 2030.
Comença a pintar malament això, eh?
Sí?
Ja t'ho dic, sí. Entre que Espanya, Portugal i Marroc no s'han posat d'acord amb les seus...
Si Dami no ho veu clar...
No, però tenim 7 anys per veure la llum, també t'ho dic. Que Espanya vol que sigui a Madrid, que Marroc vol Casablanca, els primers partits a Sud-amèrica, la cosa es va complicant i la FIFA acaba d'explicar nous detalls sobre el calendari, les dates del Mundial, i molta atenció perquè el que fa la FIFA, clarament, és legitimar totalment la candidatura Espanya-Portugal-Marroc com l'única oficial i treu molt pes als partits. Només falta ja que li diguin partidets que es faran a Sud-amèrica, els quals treu l'etiqueta d'inaugurals. Dies 8 i 9 de juny de 2030. Per tant, el dia 8 començarà tot. Dies 8 i 9 de juny, cerimònia de commemoració del centenari i primers partits d'Uruguai, Argentina i Paraguai. Els dies 13 i 14, cerimònia inaugural i partit inaugural ja aquí, Espanya, Portugal i Marroc, presumiblement Espanya.
És a dir, no serà el mateix cerimònia de commemoració del centenari que la cerimònia inaugural, eh?
Aquest és un punt important. La FIFA dona la categoria d'inaugural, sempre s'ha dit partit inaugural i cerimònia inaugural, sigui d'un Mundial o d'un Jocs o del que sigui, el partit que jugarà aquí i no el d'allà. Igual que qualifica d'inaugural la cerimònia d'aquí, a la d'allà li diu cerimònia de commemoració del centenari. D'alguna manera està qualificant els partits que jugaran allà com d'una cosa... Jo crec que d'una annexa.
Sí, un annex al Mundial.
Una prèvia, sí, sí, no?
Una prèvia.
Com l'etapa zero, no?
Sí.
Totalment, aquella del Tour.
De Chris Borman.
com el pròleg, no? Seria el pròleg del Tour. Sí, el pròleg del Tour. M'agrada aquest símil ciclístic.
Seguim. Dies 15 i 16, aviam si això queda clar, primers partits dels equips, dels grups d'Uruguai, Argentina i Paraguai que no hagin jugat els partits de Sud-amèrica. És a dir... Els dies 8 i 9 debuten Uruguai, Argentina i Paraguai en els seus grups, primera jornada contra, no sé, Camerún, Sèrbia i Aràbia. Però això serà la primera jornada de cadascun d'aquests grups. Però encara s'haurà de jugar una jornada de cadascun d'aquests grups.
Exacte, l'altre partit, diguéssim.
L'altre partit. Aquests es jugarà els dies 15 i 16.
És a dir, una setmana després de que s'hagin jugat els de Sud-amèrica, jugaran els altres.
Però llavors dies, i mentrestant, Argentina... Uruguai i Paraguai, què? Perquè han d'aclimatar-se, han de venir de l'hivern, no? Quan es jugarà la segona jornada d'aquests grups, que haurà tingut la primera jornada dies 8 i 9? Doncs es jugarà els dies 21 i 22. Segona jornada per tots. Això és molt important. Vol dir que Argentina, Uruguai i Paraguai tindran entre
10 dies,
13, sí. 13 i 14 dies.
13 i 14.
13 i 14 dies entre una jornada i un altre. Això és inèdit, és inaudit, és revolucionari. És revolucionari.
I tenim data per la final del Mundial.
Sí.
No seu, però sí data.
Sí, sí, sí. Tenim data, 21 de juliol de 2030. Aquí et dono un detall. El Mundial de 2026, Estats Units, Canadà, Mèxic, que també és de 48 seleccions, dura 39 dies.
Sí?
Aquest Mundial durarà 43 dies.
Creieu que hi haurà un Mundial al 2055 que durarà tot l'any? Directament, la FIFA s'agafarà tot l'any ja per jugar al Mundial?
Una cosa, estem obrint ja, seran 6 països, no?
Sí, serà Espanya, 6 països, Portugal, 3 Marroc, continents.
I, o sigui, jo sí que, veient això, crec que el 2050 pot haver-hi un Mundial a tot el món. És a dir,
on cada selecció jugui almenys un partit de la fase de grups a casa seva.
A casa seva, no? Sí, sí. Vull dir, estem arribant al punt en què... volem acontentar a tothom, no? Perquè al final això d'a mi ho veig d'aquesta manera.
Absolutament, sí, sí.
És que vols deixar content a tothom i, per tant, doncs, a 6 països acabaràs jugant. Tot i així, t'he de dir...
Que al Marc li agrada.
A mi m'agrada aquest format, no sé, cada cop més pintoresc que el que...
Acabarem fent un Mundial interplanetari, al final.
Sí, però jo crec que és per l'essència, no? Jo crec que és per l'essència.
Totalment,
totalment.
Perquè el bonic també és quan et desplaces, vinga, doncs què toca, Austràlia? Doncs vinga, Austràlia, no? I fas com el viatge a Austràlia per seguir el Mundial a on hauràs d'anar. O sigui, t'hauràs d'agafar un bitllet d'aquests que pots anar canviant i visitar tres països o quatre al mateix temps. No ho sé, a mi no m'acaba d'agradar.
No, però això que diu la Mireia no ho fa ningú. Al final, lo maco de les Eurocopes, dels Mundials, és instal·lar-te en un país, estar 10 dies, 15 dies, saber on jugar la teva selecció. Això fa molt els argentins, no? Argentina et pot jugar aquí, aquí, allà, et montes una mica la ruta, i després, amb el pas del temps, recordar, no? On es va jugar el Mundial 50? A Brasil. On es va jugar el Mundial tal? Allà. Ara aquest, on, com el recordaràs, aquest Mundial? Clar, com el Mundial de què?
El més llarg de la història.
Uruguai, Argentina, Espanya, Marrocos, Portugal, 2030.
Com el recordarà? Un rus com el recordarà, aquest Mundial?
Però una cosa, el tindré aquí a Barcelona. Hi haurà partits. Jo crec que nosaltres el viurem molt, aquest Mundial.
No, nosaltres sí,
Per això, per nosaltres serà un Mundial molt atractiu. Aquí a Barcelona, a veure quines seleccions arriben, vull dir que queda molt, però bé, el show el tindrem a casa, llavors això també serà divertit.
Sí. Bueno. Gairebé un quart d'una de la nit.
Una última dada. Lamine Yamal, l'any 2030, tindrà 23 anys.
Encara no estarà al seu pic, eh? No estarà al seu pic.
Pots un jugador de molts Mundials i moltes Eurocopes.
Podria jugar als Jocs Olímpics, encara.
Podria jugar al Mundial 2042, amb 35 anys.
Pots jugar-lo.
Que bèstia.
2042.
Alguna cosa més, Dami, de Luis de la Fuente? L'hem d'escoltar parlant d'aquest embolic que s'ha fet, no?, quan l'hem preguntat sobre el racisme.
Sí, doncs escoltem a Luis de la Fuente.
Yo soy el primero que condeno y denuncio cualquier acto de violencia de todo tipo y, por supuesto, racista, faltaría más. Pero si te digo, lo dije ya hace tiempo y lo vuelvo a reiterar, España no es machista, no es fascista, ninguna de esas cosas, pero desde luego que no es racista. Tampoco. ¿De acuerdo? Sí. Para que quede claro.
Ha quedat claríssim, Luis. Ha quedat claríssim.
Dijous 12, Espanya-Escòcia.
Té feina.
Tu, Escòcia, líder de grup.
Ha de rematar-ho.
15 de 15.
Sí, passen les dues primeres, en principi, així que després de la primera aturada sembla que Espanya ho té encarrilat, però veurem què fa en aquests dos pròxims partits. Gràcies, Dami, eh?
Molt bé, bona nit.
Una pausa i tornem, escoltant ja Ancelotti sobre Vinícius i fent la prèvia també dels dos partits que tenim demà, aquest Real Madrid-Osasuna i el Cádiz-Girona.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs trobar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC+1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023... Què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mare ta meua, preparem-nos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb Gerard Ballera.
3 minuts per sobre d'un quart d'una de la nit. Sou de córrer vosaltres, Toni, Marc, Mireia, sou de fer running o no?
Sí. Just avui sí? He anat a fer 10 quilòmetres.
10 quilòmetres. Mira.
A veure si s'encomana una
el Marc, mica. El Marc és de jugar a futbol, però també, sí, també. Sí. I tu, Mireia?
Jo he fet molt esport i ara reconec que porto uns mesets... en poc temps.
Doncs mira, si et vols animar, que sàpigues que la 8a edició de la cursa de RAC1 a Salou ja és aquí, eh? El diumenge 15 d'octubre, 5 quilòmetres de cursa, 5, Mireia? Sí, que podeu fer corrent o caminant ben a prop del mar pels carrers de Salou. Últims dies d'inscripcions, afanyeu-vos i inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat. Serà una festa de la ràdio i l'esport que no us podeu perdre, amb el Via Lliure i el Xavi Bundó en directe, acompanyats de Jordi Basté, Joan Maria Pou, Aleix Parisé, Joan Lluís García, Oriol Cruz, Mònica Usar, Edu de Batlle, Ramon Bartolí i molts noms més de RAC1. I les actuacions musicals també de Roba Estesa i Alexia, la finalista de la segona edició d'Eufòria. Tot plegat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Fritz Ràbic, Medpaia.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Abans escoltàvem el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, és un embolic que si Espanya no era machista o no era feixista o no era racista, que era el que volia dir, que no era racista, segons el seu parer. Un dels noms propis de l'actualitat torna a ser el de Vinícius, el jugador del Real Madrid, i no precisament pel futbol. L'endemà de declarar davant el jutge pels insults que va rebre més tall a la temporada passada, el seu entrenador, Carlo Ancelotti, l'ha tornat a defensar en roda de premsa, Pol.
Doncs sí, aprofitant la prèvia del partit que juguen demà contra l'Osasuna, li han preguntat sobre el tema. L'italià no baixa del burro i diu que l'important aquí és que Vinícius va rebre insults racistes a Mestalla i li és igual el número de persones que ho van fer.
Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinícius ha sido víctima de insultos raciales. Que sea uno, diez mil, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales.
El tiro vol dir el tema. Ancelotti li ha fumut també un bon pal al mitjà Superdeporte, mitjà valencià. Segur que avui heu vist la portada. Publiquen una fotografia de Vinícius amb el nas com el de Pinocho. El titular és Pinocius, acusant el brasiler de mentir en la seva declaració de dijous, que va testificar que tot l'estadi el va insultar. Com us podeu imaginar, el club madridista no ha agradat gens aquesta portada de Superdeporte. De fet, segons recull avui el diari AS, de fons del club, Superdeporte fregaria el delicte perquè estaria acusant Vinícius de mentir davant el jutge i això seria perjuri. Les reaccions al tema no acaben aquí. També ha parlat l'entrenador del València, Rubén Baraja. El cert és que no ha volgut entrar tant en el tema com potser ho ha fet Ancelotti. Ara bé, sí que ha volgut deixar clar que no tot l'estadi va insultar Vinícius.
Y se demostró que, bueno, pues que había sido situaciones puntuales, no todo el estadio como él argumenta, pero a partir de ahí ya te digo que es que no voy a entrar a valorar más este tema y me remito al comunicado del Valencia y al sentimiento que tenemos todos. Hemos pagado nuestro castigo, hemos estado 3 partidos que hasta ahora no había sucedido en ningún campo cuando han habido un montón de denuncias, sin nuestra gente joven, sin nuestro fondo y ya está.
De fet, Baraja es referia a aquest comunicat del València en què li diu al propi Vinícius que rectifiqui públicament la declaració d'ahir dijous.
Això pel que fa a l'actualitat de Vinícius. Més enllà d'això, quina és l'última hora demà d'aquest partit en Real Madrid-Osasuna, 4:45 PM, en directe al Superesports de RAC1? Quina és l'última hora del Madrid? Hi ha convocatòria, entenc.
Sí, i ara mateix Ancelotti té un problema a la posició de central. Només en té un de sa, un de disponible, Antonio Rüdiger, la resta Alaba lesionat per tercer partit consecutiu, Militao ja sabem que es baixa de llarga durada, Nacho sancionat 3 partits per la vermella directa a Montilivi. Ara bé, Ancelotti té un pla, o millor dit una alternativa, el lateral esquerre Mendy i el mig centre Tchouaméni són una opció que pren força, segons ha dit avui a l'italià. Tot i això, hi ha una estadística que és demolidora en aquest partit. L'Osasuna fa quasi 2 dècades que no aconsegueix guanyar al Santiago Bernabéu. Els navarresos que arriben al partit amb les baixes d'Unai García, Moy Gómez i Jonathan Mojica, però arrasat recupera Lucas Torró i el Ximi Ávila, que torna de sanció.
Real Madrid-Osasuna, partida 4:45 PM. es diu a la premsa madrilenya que serà Tchouaméni qui jugarà de central. A mi el que em sobta, no?, és que... és veritat que té perfils de jugadors que poden jugar en aquesta posició, però que no es miri, no?, el planter, no?
Sí,
que segurament, segurament aquí, no?, potser ho faríem, si ja no hi hagués cap mena d'opció. És veritat que s'ha utilitzat a Frenkie de Jong de central també, no?, però és curiós, no?, que no es miri el planter en un partit en concret com aquest.
Bueno, però no, jo crec que ja és una característica del Madrid, és a dir, sí, jo sí. Crec que no és en aquest partit, sinó que quan fa que no sentim un jugador del Madrid de la cantera que acabi sent important. No recordo l'últim, no sé si...
No, l'any passat va sortir el... És que ara no em surt el nom.
El davanter.
El punta... Sí,
Álvaro, no?
Álvaro. Uruguaià.
De Palamós, sí, sí.
De Palamós, exacte. Sí, sí.
D'origen uruguaià.
Però no se li va donar cap tipus de bola.
Bé, perquè el Madrid no es posa mai aquesta autollosa que es posa al Barça, no? És que si no traiem tres jugadors de la cantera cada any, és que no estem confiant. Jo crec que el Madrid té clar que en aquest sentit els valors li importen tres pepinos, que aquí es tracta d'intentar buscar rendiment a curt termini, siguis de la fàbrica o del fàbrico. Per tant, ells mateixos no tenen aquest estigma, i d'aquí que s'hagi fitxat doncs tota aquesta sèrie de jugadors, Tchouaméni...
Aquí veieu més a Tchouaméni o Mendy de centrals demà?
Jo Tchouaméni, no?
Jo Tchouaméni.
Jo crec que sí.
Amb els problemes, a més, que tenen les centrades laterals i en el joc aeri, té sí. molt més sentit, no?
Sí.
I demà l'Osasuna penjarà pilotes, segur, 100%. Ara, el que posa en evidència és... Us en recordeu el debat a pretemporada de... que va ser la porta que el va iniciar dient que el Barça tenia millor plantilla que el Madrid, que ho va deixar anar a la porta, recordo, en pretemporada, i llavors vam dir qui té millor plantilla, qui no. Jo crec que a poc és evident, fixeu-vos totes les baixes que té el Barça i com el Barça pot seguir fent una davantera en condicions, un mig camp en condicions, i el Madrid és que clar, li segueix faltant un jugador que era capital, que era Militao, que va decidir no substituir, i que per tant ara sense militar, o que òbviament està lesionat, però ara també amb Nacho sancionat, s'ha d'acabar inventant un jugador del mig camp, i ara la prèvia és aquesta, però el que passarà demà, vinc a anticipar que Tchouaméni farà un partidàs que al Madrid li surten bros.
Això és el que volia dir, crec que tots plegats hem infravalorat una mica el Real Madrid, la seva plantilla, és a dir, ens hem omplert la boca a l'hora de dir que aquest any no opten a res perquè Mbappé no, perquè José Lu jiji, jaja, però amb tots els respectes jo vaig al Madrid a Nàpols i guanya bé. Vull veure el Barça si va a un camp com San Paolo a veure què és capaç de fer. Crec que tots plegats estem infravalorant una mica massa el Real Madrid.
Jo no, és a dir, jo no l'infravaloro, jo sí que crec que el Barça a nivell general té millor plantilla, però és que el Real Madrid té jugadors que estan a nivell excels, és a dir, parlem de Tchouaméni, que per mi està fent un molt bon inici, Bellingham,
Valverde,
és a dir, que és un equip que mai pots dir que no tingui bons jugadors, perquè inclús el que potser no està al seu millor nivell arriba al moment decisiu i s'enganxa al carro, no?
No, però... et dic una cosa, han sobreviscut a un període sense Vinícius, sense Courtois, sense Militao.
I van líders i porten 6-6 a la Champions,
no? Sí, sí, justets, han anat tirant d'aquella manera, d'acord, algunes decisions arbitrals en les primeres jornades especialment, però van sobreviure amb tres baixes i sense Benzema, sí, que també es va marxar i els hi ha vingut Joselu, vull dir que una cosa no treu l'altra.
Sí, té 7 jugadors al mig camp molt bons. Llavors, que aquí és de... Jo crec que el problema que té Ancelotti, per això el canvi de sistema, posant quadre per intentar fer-los contents a tots, perquè té Tchouaméni, té Camavinga, té Kroos, té Modric, té Bellingham, té Valverde, i clar, no li caben tots, llavors per això posa Camavinga de lateral, l'altre dia, el dia del derbi, juga amb 5 al mig, amb més 6, llavors els posa tots, però el que sí que jo veig és que... Modric ja porta 2 partits suplents, llavors sembla que d'aquests 6 un Modric no entrarà tant en les rotacions, i el que sí que vull diferenciar és Modric i Kroos, o sigui, Kroos té 5 anys menys que Modric, per mi està fent una molt bona temporada. Modric començarà, jo crec, bastant a la banqueta, però Kroos està sent el jugador que t'ordena tot en el mig camp del Madrid, després totes les cames que tenen amb Valverde, Camavinga i Tchouaméni, però... No veig que... O sigui, a vegades els posem en un paquet, Modric i Kroos, i crec que aquesta temporada serà Modric més a la banqueta, però Kroos serà indispensable en aquest Madrid d'Ancelotti, segur.
Sí, Modric en l'última temporada, crec.
Totalment, sí, sí.
El Madrid, de fet, avui ha dit Ancelotti que no hi ha cap problema amb ell, etcètera, etcètera, però que ja veurem com acaba tot plegat, i si el gener, per exemple, demana sortir, que és una de les possibilitats, o si acaba finalment la temporada. Demà, 4:15, Real Madrid o Osasuna. I a les dues. A les dues, Cádiz-Girona, també en directe a RAC1. Young boy, at the age of five, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I a Cádiz, aquesta hora de la nit, hi tenim ja el narrador del Girona Juga a RAC1. Bona nit, Miquel Agut.
Bona nit, Pixa.
Què dius, Pixa? Has sopat bé, eh?
Bé, s'ha fet el que s'ha pogut.
Sí, perquè, sí, sí.
No, clar, perquè pensa Gervallera i Pineda que demà en el partit és l'hora de dinar i és allò que tens un dèficit d'àpat, doncs llavors hem de fer una miqueta de
clar, sopar. Clar, has fet calaixet, veig.
Sí, Marc, ens he fet una mica de calaixet, perquè, clar, perquè si no, després és allò que acabes el partit i entre els nervis i tot acabes menjant les ungles, saps? I sí. Clar, no pot ser.
Ja. Ai, sí. Partit important, pel Girona, per veure com es refà del que li va passar el cap de setmana passat contra un rival difícil que ha començat bé la Lliga, com és el Cádiz de Sergio González. Quina és l'última hora dels gironins, Agut?
Doncs l'última hora és que una mica més i he de fer-me fitxa per jugar de les baixes que té el Girona, perquè clar, és que en són 9, eh? N'hi ha algunes que són de llarga durada i que fa dies que s'arrosseguen, però...